El Papa Lleó XIV crida a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Botà.
El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials, tot i l'enrenou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques bel·licistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
Doncs, com a mínim, avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex, el govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
La defensa de la dignitat humana.
Suscribir des de la primera a l'última de sus palabras.
Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana apreten.
Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha sobretot a la ciutat de Barcelona.
Abans d'aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide del cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
No descartem treballar en una necessitat que tenim, a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
Amb un 65% dels vots del seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya Migdia la resta de plans de futurs esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Com em seten la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment, i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà a la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Avui al Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
Señoras y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma i pastor de la Iglesia Católica.
Per primera vegada, un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la discussió política.
La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversari. La firmeza no exige desprecio. La discrepància no conlleva humiliació.
En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integració a quienes emigran.
També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
I, per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle i va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim al Congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del Papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, que ho llegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
En los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el Papa.
Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del Papa, avui venen que estan alineats.
Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al Papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del Papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el Papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
A la tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
Bé, doncs el Papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el Papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tangues pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia. i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
Entre els comerciants avui hi havia confusió, perquè contra el que estava previst sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Subirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Subirà, al carrer Llibreteria.
No hem notat una venda diferent perquè vingui el papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel papa.
I entre mig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
Dimecres serà el dia fort, es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
És un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés, però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per cinquè any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps. I aquest és, segurament, un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel? I si és així, com pot aguantar un alto el foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, des del règim iranià reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Ismail Vajai és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril.
De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això, un recés d'unes hores.
Passant 20 minuts de les dues, encara en informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. En la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
Xi Jinping zouxia qianti, hong Kim Jong-un xinxie huoshou wen hongjun.
Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Si ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
I al Perú, frec electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc, 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava, però, sense esperar, ja quasi com a nou president del Perú, era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo.
El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé, que bé.
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida. Era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara l'oferta pública d'empleo, que era el hermanísimo.
Bueno, trepit que el procés va arrencar per una canella del seu pseudo-sindicat amb retalls de premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
I ha afirmat que la plaça es va crear per ordre directe de Pedro Sánchez.
Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, elevant de 3 a 6 anys la petició de presó.
Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici al germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, Santiago Pedraz, també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
En què consisteix aquest assaig?
Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis limfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia cirurgia plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se lo había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, y poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores en paràmetres cognitius i biomarcadors.
Pràcticament 2:45 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
Els Mossos investiguen si els dos tirotejos que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, amb tot el percentatge lleugerament inferior als precedents. Durant els 3 últims mesos del 2025, aquesta pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat els augments de preu van superar l'11,5%. Tot plegat són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar algunes plantes i corall al litoral català. Ja han començat a fer mostreig a la Costa Brava. L'horitzó està posat a l'any 2030. Tossa de Mar, Laia Claret, per què?
Doncs perquè és la data que ha fixat Europa perquè s'hagi actuat sobre el 30% dels hàbitats que estan degradats a Catalunya. El pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT. I Sergi Racero és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí.
L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
El pla se centra en 4 ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissau rodòlit. I l'últim és el fons de coral·ligen.
La inversió és de 3 milions d'euros.
Passen gairebé 3 minuts a 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia.
I comencem la cultura amb un clàssic de l'estiu. Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flaix de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests, bueno, l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
Més propostes: la santa del lituà Òscar Escornusovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava, i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
Agafen el repartiment original d'aquesta obra, han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
I ara, un llibre. I can feel the soil. L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida.
Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàtica en aquest sentit.
Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
I ara anem a Girona. Perquè allà s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen. I amb el recurs, el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
I no deixem l'audiovisual ara, però, a la petita pantalla.
We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney Plus. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Marc Garriga.
Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por encima de tu cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys, la noruega El viaje, una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta.
I més cine.
Es día de cine, hoy vamos al lugar.
Perquè torna la festa del cinema, amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició, que a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme, en només 2 setmanes de campanya, ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat, i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
Sobretot l'entrenador. Caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
Sí, por supuesto.
José Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'estat després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat amb Olís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG, i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el club blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
Silva és un dels noms del mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí. Almenys era l'última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
Doncs, paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen, i el volen de veritat, o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és a l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid, Araújo el tenim per Barcelona avui.
Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar al Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'assemblea ordinària del mes d'octubre.
Del futbol al bàsquet. Perquè la sisa joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-off pel títol de l'ACB. El joventut, de fet, es fa gran a la pista del Bascònia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitòria. El joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ricky Rubio magistral, que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què més va moure ell sol l'equip i en què, evidentment, tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitòria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes. No sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
Doncs dimecres jugarà la Penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals a la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya, dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València, el partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola. Ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Sabadell. Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Baskonia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo.
I precisament com que el Barça-Bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Vilcadilla.
Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor al millor de 5 partits i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que finalment el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi. Tot plegat després que l'Igualada guanyés els blaugranes ahir per 2-1 en el quart partit i deixés empatada la sèrie a dues victòries per cada equip. Sentim un dels golejadors de l'equip de la noia, Biel Llanes.
Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
Amb aquesta victòria d'ahir de l'Igualada, doncs, tot es decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió, després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens a segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny, també a les 9.
I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
Així ho narrava el Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el bigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
I el Badalona jugarà la final dels play-offs d'ascens a la segona federació.
Sí, i això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir, en el partit de tornada, es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà al Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
S'acaba el partit, el Barça guanya de 20-37-17 al Bidasol.
El Barça guanya la Copa d'Handbol.
Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món.
Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
A volar!
Catalunya migdia. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Barça en vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
Hem estat molt bé a la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per tota la sensació d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per el que tenim la propera setmana en Colònia.
El proper cap de setmana, la Final Four de Colònia, Barça-Alborg, a la semifinal. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de les sensacions.
Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
El Barça tindrà el dubte de Jorge Sicusa, lesionat d'un esquinç al turmell, als quarts de final de la Copa del Rei.
Amb motor, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta a 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzec i Damià Aguilar.
Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
Siempre que hay una lesión, hay la primera semana que lo ves todo muy oscuro, ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
És que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta García.
Victòria de Zverev per 3-7, 2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 i primer títol de Roland Garros per a l'alemany que en la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb aquesta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell. This court
is so special. Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició. Thank you very much to the crowd.
És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no haja sigut portada principal en l'equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mira Andreeva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes al finalista, Flavio Cobolli, però no al campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica amb 2 denúncies de 2 exparelles.
I Montserrat, acabem presentacions a diferents entrenadors. Comencem al Sadell de Waterpolo.
Sí, ha presentat aquest matí els 2 entrenadors dels 2 equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.